7:26 minuts del matí, és dijous 4 de setembre. Assumpte, dos punts. Situació insostenible al barri de la Llevantina. Exigim solucions immediates. La setmana passada els llegíem íntegrament aquesta carta que l'Associació de Veïns de la Llevantina enviava a tots els regidors del govern municipal, els portaveus municipals i també al responsable de Mossos d'Esquadra i a mitjans de comunicació. Era una carta on es relataven i es relaten tot un seguit de situacions que s'han viscut al llarg d'aquest estiu i que sobretot es poden centrar en tres àmbits concrets: el trànsit i el soroll al mirador del balcó de Sitges, les deficiències greus a la recollida de residus i la que també des de l'Associació de Veïns de Llevantina defineixen com l'onada de robatoris i intrusions. La carta acaba d'alguna manera demanant, exigint que hi hagi una resposta a tots aquests greuges més o menys immediata, i la signa el president de l'Associació de Veïns de la Llevantina, Carlos Espinós. Senyor Espinós, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Sou president des de quan?
Soc president des de ara, confirmat des de fa 3 o 4 mesos.
3 o 4 mesos.
Sí.
Veu que feia molt de temps que la Llevantina estava, no sé si dir, en una situació de...
Bueno, la Llevantina tenia una associació de veïns que va néixer em sembla el 2008 o alguna cosa així. Després va estar en funcionament fins, pues, ara 12 anys, entre 12 i 15 anys des d'ara, 2010,
sí.
I a partir d'aquí es va quedar inactiva.
I heu estat gairebé aquests 15 anys.
I aquests 15 anys hem estat sense una representativitat davant de l'Ajuntament, i l'Ajuntament, evidentment, en contrapartida, ha oblidat absolutament...
Esteu a punt de dir que a l'Ajuntament li anava molt bé, això.
No, bueno, quasi. També, eh? També és veritat. Ja li anava bé, però ha oblidat absolutament que tenia un barri amb veïns que es deia la Llevantina.
Sou veí de la Llevantina? Des de quan?
No, soc veí de la Llevantina des de fa 2 anys.
Des de fa 2 anys.
Sí.
Per tant, diguem-ne... Deixeu-me que ho pregunti així. Veu arribar a la Llevantina per què?
Per allò vaig arribar a la Llevantina...
Què us va cridar l'atenció?
Vaig arribar a la Llevantina. Bueno, a veure, jo a nivell familiar vam decidir fer un canvi. Nosaltres vivíem a Barcelona,
sí.
I jo sempre he volgut viure... Pues, al final dic, escolta, vull sortir de Barcelona, vull tenir l'oportunitat de veure el mar cada dia que m'aixegui.
Com molts barcelonins van fer també, sobretot arran de la pandèmia, de dir, vull marxar de la ciutat i buscar un...
Exactament. I ara vull estar a un lloc prou a prop de Barcelona perquè hi pugui accedir amb molta facilitat.
Sí.
La meva dona, jo treballo a casa, però la meva dona té presència a l'oficina i per tant ha de tenir l'oportunitat d'anar d'una forma senzilla.
Sí, sí,
i després,
sí.
Un element molt important era, i vull un lloc que culturalment i socialment tingui vida i tingui una vida intensa. I diria que
per, tots anava aquests... a dir, per això no hi ha queixa, per la vida intensa.
No, de fet, nosaltres, jo he de dir, independentment dels fets del barri...
Als quals ara ens referirem.
Que fins però... ara nosaltres estem molt satisfets amb la decisió que vam prendre.
D'acord, encantats de la vida en això.
Però
una cosa no treu l'altra, com diem.
Exactament.
No éreu, per tant, quan veu arribar a la Llevantina, conscient d'algunes de les circumstàncies que suposo que el barri ja vivia, i a les quals us hi veu començar a trobar quan hi veu començar a viure.
Exacte. El que va passar és que, clar, jo hi vaig començar a viure i quan vius, no hi vius solament dins de la teva vivenda.
Està clar.
Vius dins d'un barri i amb uns veïns. Aleshores vaig arribar i vaig començar a veure, dic, aquí hi han coses que no estan bé. Aleshores em vaig preocupar i vaig dir, oi, segur que ha d'haver-hi una associació...
On poder
comentar què es pot fer per millorar la situació del barri. I vaig començar a buscar. Clar, fins que trobo, bueno, busco per internet,
vaig trobar
que hi havia una associació, i aleshores començo a indagar l'associació estava aturada des de feia 15 anys. Dic, hòstia, això és sorprenent. I aleshores la primera feina que va ser, això vaig començar el gener d'aquest any, va ser reactivar l'associació.
D'acord.
Em va costar lo meu, però al final, entre uns i d'altres, van aconseguir reactivar-la. Ja era mig president interí, jo diria que cap a l'abril, i després vaig confirmar la meva situació.
Entenc que tot això, senyor Espinós, a partir de les converses amb el veïnat,
sí.
De dir, escolteu-me, tornem a posar en marxa tal...
Sí.
De...
Correcte. D'acord. I ara ja tenim, o sigui, en el xat hi som més de 220 persones.
D'acord. Vam fer assemblea o no,
us va quedar? Sí, vam fer una assemblea, es va ratificar una junta directiva, sí. I aquesta junta directiva es va inscriure a la Generalitat de Catalunya al registre d'associacions.
D'acord. Perdoneu-me que us ho pregunti així. Que heu estat mai president d'alguna cosa?
De companyies.
De companyies? Sí. Com per exemple?
Com per exemple Oberon, en el seu moment.
Oh, caram, poca broma. Bé, doncs només per si us havíeu trobat en aquesta circumstància, en aquest registre de capitalitzar els interessos i manifestar, òbviament, els interessos de tot un col·lectiu com és aquest cas. Bé, un cop constituïda l'associació, òbviament, aquí hi havia, suposo, tot un seguit d'objectius, que era poder manifestar les mancances en el barri o les queixes que podia tenir el veïnat sobre temes concrets.
Correcte. A veure, el que em vaig trobar és un moviment veïnal molt fort de protesta. En el moment que van aconseguir reactivar l'associació, aleshores ens van trobar, van muntar un xat, evidentment, al principi, un xat molt gentil. Clar, ens van trobar que la gent va sobrereaccionar perquè va dir, escolta, tinc l'oportunitat...
El que passa amb els xats, que es va esbravar tothom, el xat.
Clar, per fi tinc l'oportunitat d'expressar coses que no he pogut dir fins fa molt de temps.
D'acord. O sigui que el telèfon us va bullir.
Sí, bueno, t'asseguro una cosa, el tema del xat era increïble. D'un dia a l'endemà teníem 200-300 missatges. El problema que teníem és que quan volíem dir alguna cosa es quedava totalment enterrada.
A dins el timeline dels missatges,
sí,
eh?
Sí.
D'acord.
Sí. Aleshores, clar, el primer que vam veure és que hi havia un descontent enorme dins del veïnat vers la situació que nosaltres estem visquent i vers l'oblit que tenim per part de l'Ajuntament. Això és el que vam veure.
La majoria...
I hi ha un desencís amb l'Ajuntament impressionant.
Ara hi anirem, això. La majoria de missatges que vareu rebre tenien relació amb aquests tres temes que heu manifestat en aquesta carta?
Tenien missatges diversos. I, de fet, nosaltres tenim amb l'Ajuntament això. La carta que hi ha aquí, l'únic que expressa és que nosaltres hem viscut una situació aguda, crítica, durant aquest estiu. Mm-hmm. Aquest estiu encara no s'ha acabat, però la part forta de l'estiu, juliol, ja agost, ara ja ha passat. Però, de fet, nosaltres la llista de greuges que teníem amb l'Ajuntament la saben perfectament i acostumo a participar en els plens. I ja els he dit que aniré cada ple, cada ple faré una pregunta.
Precisament a partir de la vostra participació en el ple va venir doncs, la necessitat d'establir les primeres converses.
Exactament.
És a dir, la vostra intenció és continuar participant en els plens, exposant tot el...
I tant, jo ja l'he dit a l'Ajuntament, jo no em cansaré. No sé què em passarà, però jo no em cansaré. I fins que no tinguem una situació que estigui mínimament endreçada amb solucions, algunes en fase d'implantació i altres per implantar-se, mm-hmm. però definides.
És a dir, que vostès vegin una planificació,
un pla d'actuació. I amb un calendari, això és molt important, jo no pararé. No pararé perquè la situació és absolutament injusta.
Quan veu parlar per primer cop amb l'Ajuntament? És a dir, cop constituïda la Junta Nou d'Allò? Quan...
No, jo vaig parlar quan era president interí, abans.
D'acord.
Abans. Jo porto parlant amb l'Ajuntament perfectament 4 o 5 mesos ja.
En aquests 4 o 5 mesos què ha passat?
Res. O sigui, res.
Res vol dir res, eh?
Res vol dir...
Res.
Res. Res. El detonant de les converses a l'Ajuntament, perquè va haver-hi un detonant, va ser el canvi de sentit de circulació a la Llevantina. Això va generar una polèmica dins del veïnat molt gran. Hi havia diverses solucions. Bueno, això s'ha fet molt malament, des del començament. O sigui, des de la comunicació de com s'havia de fer. Nosaltres vam rebre un full com aquest que tens aquí,
sí.
Que és un foli, amb un dibuix del barri amb fletxetes.
Amb els sentits de la circulació.
I un text de 3 línies.
Que deia a partir de tal dia, pum, pum.
Que deia, no deia a partir de tal dia. Deia, nosaltres canviarem el sentit de circulació a la Llevantina d'aquesta forma. Fin. I ho farem properament. Aquí s'acaba la història. Clar, ara aquest paper... Les persones, jo no sé exactament després les persones l'experiència que tenen, però jo la meva experiència professional, aquest paper és un paper que reps a la bústia, agafes la paperera i lo normal dius, això què és? I agafa la paperera més propera i el deixes caure. perquè és que no tenia ni encapçalament, no tenia introducció, no tenia cap tipus de res.
El signava algú?
No. Sí, no tenia res. Ja et dic, el paper l'agafes a casa i dius, això és propaganda.
Com si l'hagués fet jo a casa.
Sí, literalment.
D'acord.
Aleshores, tenia el logo,
Sí, no, ja m'ho suposo, que Déu-nos en guard. Aquest properament, quan va ser? Perquè, evidentment, suposo que a vostès els va arribar això i deien, vaig properament.
Bueno, això va generar, dins del veïnat, més que de l'associació, una discussió molt forta, i la gent estava molt emprenyada, perquè evidentment era una imposició, sense consultar res a ningú.
Començo per aquí. Tal com estava establerta la circulació abans d'aquest canvi, els veïns ja haguessin fet modificacions o els estava mínimament bé, com estava la circulació, bueno, abans del canvi?
Anem a dir-ho de la següent forma. Les persones ens acomodem a allò que ens donen.
Cert.
Vale? Per tant, la situació s'havia acomodat. D'acord? Però també és cert, i jo li reconec a l'Ajuntament, que hi havia situacions que en el llarg termini s'havien de modificar.
D'acord. És a dir, que s'havien creat, per dir-ho d'alguna manera, determinades inèrcies que calia canviar.
Correcte. I aquestes inèrcies, o sigui, hi havien defectes evidents, que com es solucionaven? Doncs pues, molt bé, amb la paciència de la gent que hi circulava, així de fàcil. Ens hi havien acostumat a trobar-nos de cara, fer marxa enrere perquè algú passés, per deixar passar. Clar, això ha generat alguna situació de risc. Al final es genera alguna situació de risc. A més, nosaltres tenim serveis que són absolutament bàsics dins del barri, com són el transport públic i la recollida de residus, i per tant han de tenir la possibilitat de circular amb
tranquil·litat.
I a la vegada els veïns també han de circular amb tranquil·litat. I a més, els veïns han de poder aparcar.
D'acord.
Vale? Què succeïa? I això era evident, que en un tram important que hi havia recorreguts dels serveis, hi havia doble circulació, pues resulta que dos carrils amb dos sentits de circulació i un carril per cotxes aparcats no hi caben. No és que no hi cabien, és que no hi caben, perquè no s'han eixamplat.
Evidentment, dos carrils de circulació i un aparcament no hi caben.
No hi cabien. Per tant, això generava situacions que eren complexes. Suposo que, a més, generaven situacions insatisfactòries des del punt de vista del servei, perquè els autobusos s'hi trobaven en cotxes de cara, aleshores els autobusos no podien acomplir amb la seva programació per passar pels llocs, hi havia retards, es generaven situacions que eren complexes. Jo, això està clar.
El veïnat era absolutament conscient d'això,
Sí, sí. Aleshores, què passa? Pues es va proposar això. Però com es va proposar? Així. Què va passar? Que dins nosaltres, una vegada van dir, escolta, això es farà, van començar a dir, bueno, com està proposat és un desastre. Anem a veure si podem fer alguna cosa diferent. Vale? Dins, aleshores van arrencar immediatament converses amb l'Ajuntament, i van treballar nosaltres des del nostre costat molt. Van fer diverses propostes. I totes les propostes que van fer, totes van ser rebutjades. Totes. No s'ha tingut en compte res. Llevat de posar, que sí que van dir, escolta'm, has de posar reductors de velocitat. S'han posat 3 per tot el barri. 3 reductors de velocitat. ¿Vale? Per què s'han de posar? I aleshores ja anirem a la problemàtica.
Sí.
És important remarcar una cosa.
Però és no ha canviat res d'aquesta planificació.
Res, però és més. Els van dir una cosa molt clara. Mantenint que s'ha de posar la vostra proposta de sentit únic, perquè nosaltres vam treballar tant que fins i tot li van proposar una proposta de doble sentit, traient els aparcaments.
D'acord.
Aleshores sí,
canviant. És que és el que us anava a dir fa un momentet. Doncs esclar, si no cap dos sentits i un aparcament, treus l'aparcament i et deixes els dos sentits.
Exactament. Evidentment,
perquè algú haurà de renunciar a alguna cosa, també. És
correcte.
Aquí.
Algú havia de renunciar. Van tenir que convèncer certs veïns que havien de renunciar als aparcaments. Evidentment, alternativament, la gent ha d'aparcar, perquè hi ha gent que no té pàrquing a casa seva, per tant, s'havien d'habilitar altres zones d'aparcament. Tot això ens ho van treballar. Van fer un pla, no li van presentar a l'Ajuntament, van fer la proposta, li van explicar, bla, bla, bla. D'acord? Res. I al final, fins i tot, li van dir, escolta, si voleu implantar l'únic sentit de circulació, que ho entenem, l'has d'implantar a l'inrevés de com està implantat, a l'inrevés. Vale? Perquè resulta que tal com està implantat, genera punts de risc. I si ho poses a l'inrevés, no solament desapareixen literalment els punts de risc, sinó que a més hi ha zones que has modificat i que estaven molt bé i que els veïns estaven molt còmodes que no s'han de modificar. Per tant, l'impacte que té el canvi de sentit no solament se soluciona d'una forma més eficient, sinó que hi ha una part del veïnat que no l'has de tocar, que estan molt satisfets amb la seva solució.
És a dir, a males, si s'ha de deixar un sentit únic, que sigui a l'inrevés de com està plantejat.
Això és molt evident. Vale. Quina resposta van tenir? Que no.
Vostès parlaven amb el regidor David Martínez, entenc?
Sí, però vamos, i tant, amb freqüència.
I
que no.
Des de l'Ajuntament, què s'ha fet valer, quin argumentari s'ha fet valer perquè aquesta sigui la proposta definitiva, no variable, no...
Bueno, es donaven certes respostes. Quan van fer la proposta concreta del doble sentit reduint l'aparcament, aleshores es van dir, clar, es genera un desequilibri en els aparcaments perquè a la part baixa no hi ha aparcaments, a la part alta sí que n'hi ha. Després ens deien, escolta, em proposeu fer zones d'aparcament en zones que ara són zones verdes de l'Ajuntament. Podria ensenyar les zones verdes, O sigui, aquestes zones verdes o plats de verda són una vergonya. Aleshores ens diuen, això és una zona verda que està protegida i no es pot canviar. Mira, escolta'm, si vols t'ensenyo la zona verda. Vale? Perquè, clar, dir-me una cosa com aquesta, quan respectes el que ja són... és una selva la parcel·la aquesta i l'únic que genera és pues, brutícia, rates i de més, pues, aleshores dir-me que això és intocable...
No us penseu, però, perquè...
Vale?
Més d'un acabarà testificant al jutjat per una zona verda de Pinsbens que va ser convertida en aparcament, però això ja seria una altra derivada de la sonda.
El cas és que ens van van cas donar una sèrie, però quan els van dir el tema de fer-ho en revés ja no hi havia cap justificació, perquè si l'autobús va en una direcció pot anar en direcció contrària, si el servei de neteja va en una direcció pot anar en direcció contrària, i si els usuaris que són els veïns van en una direcció poden anar en direcció contrària. O sigui, per tant, ja no hi havia cap justificació. Què es va fer? Res. Conclusió per tothom. O sigui, nosaltres podem dir el que vulguem, mai se'ns tindrà en compte. Vale.
Apunteu en aquesta carta sobretot l'assumpte del balcó de Sitges, diguem-ne, més o menys, com jo no sé si al final els veïns del balcó de Sitges poden donar-se la mà als veïns de Barcelona que tenen tot el turisme allà dalt,
el turó de la Rovira.
Què passa al mirador?
El mirador, el que passa és que a partir del capvespre s'ajunten, pues, un grapat de joves allà dalt. Això passa, suposo que ara entrarem en la rutina de la feina i això s'intensificarà sobretot els caps de setmana, vale? Però durant el període estival és un festival. Mira, ha quedat un rodolí, perquè resulta que...
En principi entenc, senyor Espinós, que no seria ni bo ni dolent que es trobi gent al mirador.
No.
Suposo que el problema és les conseqüències d'un determinat comportament allà.
Correcte. O sigui, a veure, allà, això, el mirador és un lloc molt maco, això és cert.
Vaja, no hi ha vista de Sitges més maca.
Correcte, i a més les vistes són impressionants.
Són impressionants.
Per tant, nosaltres estem encantats, i qualsevol persona que li agradi gaudir de Sitges, suposo que estarà encantada de tenir un mirador, un balcó.
Com aquest, un balcó, evidentment.
Com aquest, vale? Per tant, a nosaltres que la gent hi pugi a gaudir d'algo que és meravellós, pues, ens sembla molt bé. El problema és el que es genera a partir d'aquest gaudi. Hi ha molts joves que hi passen la tarda. Vale, pues molt bé, què vols que et digui? També
sí,
molt
sí,
bé.
Com es pot passar la tarda a qualsevol altre lloc.
Clar, el problema està en quan les activitats que hi ha darrere de passar l'estona aquí ja no són activitats que ja no són molt cíviques. Jo no vull dir que siguin, ni em vull ficar, i vull expressar-ho clarament, que siguin il·legals o no. Això és cosa dels serveis de seguretat. D'acord? El que sí que és cert és que quan passen la tarda aquí, pues porten begudes, porten pues, per menjar, porten coses.
Sí, sí.
Clar, pues, com resulta que el mirador no té sistema de recollida de residus, han posat 3 papereres. Pues resulta que el mirador s'ha convertit en un femer.
En un abocador.
En un abocador. Tot es tira pel mur. Tot es tira pel mur. Aquest és un problema. I el següent problema és que la gent jove que puja al mirador, independent de que siguin bona gent o no, són joves i porten, van pujant per la urbanització com si fos una pista de carreres, amb uns cotxes que fan un soroll, cotxes i motos que fan un soroll ensordidor. I això va del cap vespre fins a les 2 o 3 de la matinada a l'estiu. Tu estàs dormint, jo estic dormint a casa meva i sento el soroll passar per a tota castanya. Escolta, jo he vist gent passant les motos amb la roda aixecada.
Han de ser hàbils, eh?
Sí, sí, ho són hàbils. Aleshores, clar, això d'alguna forma s'ha d'aturar. Perquè ja no és un tema d'estar al mirador, és un tema de, escolta'm, per pujar al mirador, si puges caminant no hi ha cap problema.
Sí, sí, és un tema de conciliació, evidentment, entre el descans veïnal, la convivència veïnal i el...
Clar, aleshores, això s'ha de solucionar d'alguna forma, perquè nosaltres vivim cada dia amb això.
Us han donat alguna solució?
Per cert, sí. Si tu canvies el sentit de circulació i fas sentit únic, vale, evidentment, l'amplada de la calçada és més gran, sí. I automàticament el que genera és una pista de carreres en les curves que hi ha a la urbanització. Aleshores, en comptes de reduir la velocitat, s'augmenta. Això és el que passa. Per tant, al final tot està una mica lligat. Clar, bueno, pues així és, això que ho saben a l'Ajuntament des de fa temps, i els hem dit, escolta'm, Quan van posar canviar el sentit de circulació i van reclamar els reductors de velocitat, mira, una de les coses que li vaig dir al David Martínez, al senyor David Martínez, li vaig dir, escolta'm, poseu reductors de velocitats que vagin de costat a costat de la calçada. És veritat que el Servei Català del Trànsit de la Generalitat de Catalunya recomana els reductors de velocitats que s'han posat, que són les pastilles quadrades.
Sí, sí.
És veritat, suposo que això és millor, per exemple, pel pas dels autobusos, perquè, clar, els autobusos, com tenen una amplada més gran, els hi facilita sense tenir...
Però ho dieu perquè, si no, les motos poden sortejar perfectament els reductors de velocitat.
Claro. És evident. I no posis 3, li van dir, posa més. Tenim 3.
Demaneu que hi hagi...
No sé, va ser una de les millores proposades, sí. Que evidentment van a la paperera.
Era la paperera. Demaneu que hi hagi, no sé si diu, un control d'accés,
sí.
O un control horari. Com es pot fer això?
A veure, un control...
Una barrera o una barrera?
El que hem de fer és algo similar al que s'ha fet al turó de la Rovira, que és bastant més fàcil que allà, que és a la part alta. Si el que volem és controlar el mirador, és a la part alta, posen una porta que s'obri i es tanqui amb un horari. I s'obre i es tanqui amb un horari i, si vols, amb un comandament a distància. Per què? A qui li dones el comandament a distància? A la policia, que sempre pot obrir, als bombers, que si han de passar, han de passar, i tot aquell que sigui un servei públic de primera necessitat que ho necessiti. Aquests tenen un comandament que arriben, li donen el botó, s'obre la porta, li donen el botó al sortir i es torna a tancar. La resta funciona amb un horari. Escolta, imposa una porta automàtica a les 7 de la tarda fins a les 7 de la tarda es tanca fins a les 7 del matí, que es torna a obrir de forma automàtica. Ha de ser el trànsit rodat solament? Sí. Per què? Perquè la gent pot gaudir anant caminant i perquè, a més, com el lloc és tan bonic, forma part d'una ruta, d'una gran ruta,
sí, sí, està clar.
De trekking. Per tant, escolta, s'ha de mantenir
obert. Els que baixin, els que pugin de la Creu de Sant Isidre, del Garraf.
Han de poder baixar i han de poder pujar. Molt bé, doncs d'acord, és tan senzill com això.
És a dir, seria una limitació a l'accés motoritzat,
sí,
per dir-ho d'alguna manera.
Al trànsit rodat.
Al trànsit rodat, eh?
Sí.
Anem per la qüestió de les escombraries.
Molt bé.
Que aquest és un mal de cap també que ha sortit en més d'una ocasió en els plens municipals. Per explicar-ho fàcilment, suposo que vostès el que necessiten és punts de recollida d'escombraries que no estiguin a la Quinta Forca.
Vale. Em permetré el luxe de fer-te una petita introducció.
Feu.
Vale? En l'últim contracte de serveis de recollida d'escombraries, sí, de recollida de residus, es va liquidar el servei de recollida a la part alta de la Llevantina. Ja està. O sigui, Evidentment, això el que posa de manifest és que hi ha un desconeixement profund de la realitat i de les necessitats del territori. Per tant, en comptes d'anar cap endavant, el que es va fer a l'urbanització és anar cap enrere. Vale? I van treure el servei a una part de l'urbanització. Si algú es pensa que es van reforçar les recollides de servei, o sigui, els punts de recollida, llamen-se contenedores, perquè es va fer això, és un error, no es van reforçar. Per tant, evidentment, hi ha punts que són crítics, perquè recullen la recollida, o sigui, tenen la recollida de tota la gent que ara ja no té recollida d'escombraries de la part alta. Mm-hmm. D'acord? Per tant,
tota la part alta, baixa, baix.
Mm-hmm. Per tant, ja es va cometre un error i un derivat d'un desconeixement de la situació, traient el servei. No posant-lo, traient-lo. Vale. Nosaltres què ens hi trobem? Nosaltres què ens hi trobem? Pues que trobem. A més, ara anem a la recollida als punts on hi ha contenidors. Pues és insuficient. Què succeeix? Sobretot a l'estiu, que s'omple l'urbanització de gom a gom, és que no n'hi ha prou amb els punts de recollida. Què passa? Els punts de recollida estan envoltats de bosses de les escombraries fora dels contenidors. No sé quina mena de contracte n'hi ha. Deu ser molt deficient, perquè és que el que nosaltres ens hem trobat és que venen a buidar el contenidor, aixequen el contenidor, està envoltat de bosses, les bosses cauen, buiden el contenidor i sense cap problema tornen a deixar el contenidor on era, amb les bosses d'escombraries a sota. D'unidor, eh? I se'n van. I totes les bosses que hi havia al voltant es queden allà i marxen. Aleshores, la solució, vaig parlar amb la regidora Cristina Guió, és truqueu a Línia Verde. Pues estem cansats. Ens hem fet uns autèntics experts en utilitzar Línia Verde.
Els ha servit?
Sí. Quan un envia un, dos, tres, quatre, cinc veïns, perquè clar, el que acabem de fer és clar. Tu envia.
Sí.
Al final pot trigar un dia, pot trigar dos,
però
i recullen.
La Línia Verde perquè reculli les bosses d'escombraries que
estan
quedat...
a fora.
Entenc que estan a fora perquè el contenidor està ple, eh?
Sí, perquè el contenidor està ple. També, escolta, jo no treuré de banda que també hi ha un tema d'educació, perquè hi ha... O sigui, el civisme no és precisament la bandera que avui dia uneix a totes les cases, eh? Però et dic una cosa, nosaltres a nivell de veïnat tenim una conscienciació, comencem a tenir una conscienciació de tal nivell que quan nosaltres veiem algun veí que deixa coses fora, se'ls diu, escolta'm, què estàs fent? Perquè, està ple, i la resposta nostra, la que donem molts veïns, és, pues, si està ple, busca, encara que sigui ple, busca el següent. ¿Vale? Hi ha molta gent que diu que no.
Sí.
I ja no podem fer res més.
Sí, que això passa.
Però
també
et dic que sí que hi ha una conscienciació i que entre nosaltres, a la pròpia gent, quan veiem algú que està deixant coses fora dels contenidors, els diem, escolta'm, què fas? Fora de contenidors, que nosaltres vivim aquí, tu hi vius, eh? Ah, escolta'm, és que està ple. Doncs agafa i busca el següent. Clar, cuidado, si jo tinc uns veïns que van a llançar les escombraries i s'han caminat 500 metres, quan els hi dius que caminin un altre quilòmetre per buscar el següent, la cara que posen no és una cara de bons amics, eh? M'explico? Però és veritat que ja n'hi ha un nivell de conscienciació dins del veïnat, perquè entre nosaltres entenem que hem de ser cívics i respectar a tots i ficar les escombraries dins dels contenidors.
Dues qüestions. Com que s'està a l'espera del nou concurs de licitació de l'empresa de neteja, del contracte de neteja, algú us ha apuntat que hi haurà una millora en aquest sentit?
No.
I la segona, a males, el que es pot demanar des del barri és que com a mínim hi hagi més contenidors per assumir aquesta quantitat d'escombraries que queda fora?
Vale, contestaré a les dues coses i dedicaré un minut i mig. Perdona.
No ens passa res. La qüestió del nou contracte.
La qüestió del nou contracte. A veure, a mi això hi ha coses que realment em molesten a nivell personal. Jo vaig estar parlant al juliol amb l'Ajuntament en una reunió que podia ser com aquella, en una taula com aquesta, o sigui, cara a cara, com estem tu i jo aquí ara, i els hi vaig parlar dels problemes que teníem en la recollida de residus. I els hi vaig dir, escolta'm, això no pot ser, ha de canviar. Ja teníem problemes, eh? Ja no és un tema de l'agost. Al juliol jo ja estava reclamant, com a president de l'associació, que teníem problemes seriosos en la recollida de residus, i els hi vaig explicar, mira, tenim problemes en aquests punts, això no pot ser, es donen situacions com aquestes, bla, bla, bla. Allà és evident que ja s'estava negociant la renovació del contracte. Perquè un contracte, aquest contracte, si no m'equivoco, em podria equivocar, és el contracte més gran de l'Ajuntament, el més gros.
Ho és.
Vale. Per tant, no és un contracte que es renovi en 3 dies i mig. Per tant, ja estaven. Saps que si em van comentar res de la renovació?
Voleu dir que ja estaven establerts els criteris, en va, qualsevol cas.
No em van dir res de res de que estaven fent la renovació. I a més, dins d'aquesta meravellosa renovació, no es té en compte a la Llevantina per a res de res. Com m'he assabentat d'això? Pues que perquè resulta que per sort, bàsicament, i perquè hi ha altres persones que són unes persones molt correctes, em va arribar un enfoc que és el que s'està seguint per la renovació del contracte. I nosaltres no hi sortim enlloc. Enlloc. O sigui, l'Ajuntament no solament fa errades o comet errors, que va ser en el primer contracte de recollida de residus que va treure el servei i no va reforçar els punts de recollida, sinó que es reafirma en els errors en el nou contracte. I després no solament és això, sinó que teniu una reunió cara a cara i no ens diu res de res de tot això. O sigui, he de comptar les paraules, eh?
Vaig per la segona. La solució momentània és, com a mínim, que s'hi posin més contenidors?
Com a mínim, i que es reforci la recollida, perquè els contenidors, si no tens una recollida amb una certa freqüència,
acaben allà.
Exacte.
Tercer punt, que és el que també la cara...
Perdona, sí? Que completaré. És veritat que aquí estem parlant de recollides de residus, però jo he parlat amb l'Ajuntament, perquè quan dius, escolta, la llista de greuges que tens... Mm-hmm. Està molt definida i ells la tenen. La recollida, que aquesta és, o sigui, hem passat per una situació crítica durant aquest mes, la recollida i neteja té altres, anem a dir, altres
derivades.
Per exemple, tot el que és recollida i neteja de poda, tot el que és neteja de parcel·les de l'Ajuntament, tot el que és neteja de les zones perimetrals de la urbanització i de tota la vegetació de les parcel·les que tenen un risc d'incendi alt. Tot això ho hem comentat. Tot el que és neteja de la zona verda, de la Creu Roja, que és una vergonya. Nosaltres ens surten rates i està el parc infantil al costat. Li hem enviat les fotos a l'Ajuntament. Vale? Per tant, la zona verda s'ha de netejar. Tot el que és requerir certes parcel·les amb propietaris que les volen vendre i per suposat no volen invertir ni un duro en les parcel·les.
I que les tenen en abandó absolut.
Absolutament abandonades, que estan entre cases. La gent hi viu allà i al costat el que té és una selva. Per tant, no és una urbanització, té la selva. Vale? Que no s'hi atreveixen a entrar. D'acord? Per tant, la neteja té un munt de derivades. Totes aquestes, totes, estan comentades amb l'Ajuntament. Totes. Vale. Accions... De moment, zero. Planificacions, de moment, zero. Tot és un seguit de roscos amb l'Ajuntament.
Anem pel tercer punt, que tampoc no és un punt fàcil. La onada de robatoris i intrusions, així ho defineix des de l'Associació de Veïns. Aquest estiu hem sofert una onada de robatoris i entrades a domicilis que ha generat por i indefensió entre el veïnat.
Sí.
Agraïm sincerament, diu la carta, als Mossos d'Esquadra la seva implicació i professionalitat, però calen mesures contundents i coordinades entre administracions per garantir la seguretat i la tranquil·litat al barri.
A veure, és cert, nosaltres hem tingut dos, en concret, com a mínim dos onades en les quals hi havia individus que es colaven a les cases. Com ho sabem? Pues mira, per sort, van crear el xat. I resulta que, pues, què en trobem? Primera del matí, avui han entrat a casa meva, i aleshores automàticament entraran a casa meva també, a casa meva també, a casa meva també, a casa meva han entrat dues vegades, al jardí de casa meva, de la meva. ¿Vale? Aleshores, com tenim el xat, pues, ens comuniquem. I qui més, qui menys, d'una forma o d'una altra, pues, té sistemes d'alarma i càmeres de televisió i càmeres. Aleshores, pues, al final tenim imatges. Bueno, però nosaltres tenim imatges fins i tot de, gent, de la gent entrant, a, una, a dins de l'interior, amb les famílies dins. I del, de l'intrus, evidentment, fent la seva, robant i sortint. I després, amb els controls d'horaris, gent que ha estat 40 minuts dins de la casa, amb les famílies dins. Clar que genera indefensió. I tant, que sents por. Ja t'ho dic jo, que al final la gent diu, escolta, en tinc por.
Qualsevol la tindria, vaja, vull creure.
I això ha estat, ha passat com a mínim dues vegades.
Què els han dit els Mossos?
Els Mossos, a veure, la primera vegada, la persona, o les persones, jo diria que estava encapçalat per una persona, o era una persona a nivell individual, sí. No ho sé jo, que els temes de seguretat els porten als serveis de seguretat.
D'acord.
Però la persona principal la van detenir dues vegades va ser necessari, i al final aquesta persona està ara mateix sota control judicial.
D'acord, és a dir, hi va haver una actuació dels Mossos que va aconseguir detenir...
Sí, no, no, amb els Mossos, la nostra, el nivell d'entesa amb els Mossos és molt bo, i a més...
És a dir, vostès van denunciar aquestes entrades, tenien les proves, evidentment, que podien ensenyar als Mossos, els Mossos van actuar, els Mossos van detenir, és a dir, en aquest sentit hi ha...
I la disponibilitat i el nivell d'atenció, com és... O sigui, el comportament, l'actitud dels Mossos vers les nostres, la nostra, anem a dir, indefensió, i la nostra por,
preocupació
era molt, és molt positiva.
Per tant, de totes les històries que expliquen, els Mossos d'Esquadra són els que en surten més ben parats aquí.
Sí, sense,
amb diferència,
sense cap tipus,
sense
de
cap tipus de dubte.
Sense cap tipus de dubte. De fet, a veure, tenim, o sigui, arrel de la primera onada de robatoris, jo vaig demanar reunir-me amb el cap de la comissaria dels Mossos, el senyor David Camacho, vaig tenir una reunió, va ser perfecta, i just el dia anterior havien detingut per segona vegada a la persona que havia estat el protagonista dels primers, de les primeres intrusions. Actitud increïble, positiva, escolta, veniu, comuniqueu, com més aviat millor, treballarem, buscarem, i buscarem solucions per vosaltres i les trobarem. Va ser perfecta. I és veritat que tinc una comunicació, i tenim tots, no solament jo, els veïns, perquè no sempre sóc jo, sinó els veïns tenen una comunicació totalment fluida amb els Mossos. Els hi vaig dir, escolta, necessitem que reforceu també, que mireu, perquè tenim alguns indigents que estan acampant a la zona baixa de la Creu Roja, això no es pot fer, mirarem, no patiu, si fem alguna ronda i veiem algú ja li direm que això no es pot fer. O sigui, tot això... O sigui, l'actitud molt positiva. Mossos, perfecte.
Per tant, entenc que les coses han millorat.
Policia local.
Policia local?
Rosco.
Rosco?
Rosco. No ha aparegut.
No ha aparegut?
No. No? Amb tot aquest tema de les incidències i robatoris? No.
Entenc que em diu això després que l'haguessin trucada.
A veure, jo no... Jo ara ja directament... Què passa? Quan tu tens algú que en una situació crítica com aquesta,
sí.
Perquè us heu d'imaginar, la primera vegada que van entrar, jo estava, les dues vegades estava dins de casa.
M'esteu dient, ja no truquem a la policia local,
claro.
Perquè no havia vingut cada vegada que havíem trucat.
Perquè no fa res, pues no sé per què la truques. Tu truques al aquell que vol escoltar-te i que vol aportar solucions als problemes que tens. Aleshores, a mi que van entrar la primera vegada, jo estava a casa les dues vegades que han entrat a casa meva la primera, evidentment el que vaig fer és trucar als Mossos, la segona no em vaig adonar. La primera vaig trucar als Mossos immediatament, van venir a casa, van entrar, no es preocupi, van entrar a casa, van mirar el jardí, pitos, flautes, van entrar per tot arreu, no es preocupi, ara mateix venim. Perfecte. Clar, no truquem a la policia local.
El que us anava a preguntar, han millorat les coses després d'aquests episodis?
Sí, com t'he explicat, la primera vegada es va detenir la persona que era el protagonista, la segona encara no, però ells porten...
Però vull dir, han passat nou robatoris o ara vostès estan...
Després de la segona onada, no,
ara mateix...
I suposem, també és una suposició, que quan arriba l'estiu hi ha una incidència més gran perquè hi ha gent que marxa de vacances, suposem que hi ha un nivell d'incidència més gran, esperem que ara que tornem al període laborable, a la quotidianitat, aleshores el tema hauria de baixar, esperem. Però sí que és cert que després de la segona onada...
Afortunadament...
Sí, s'ha acabat.
11 i 6 minuts. Us preguntava abans de començar la conversa si d'aquesta carta, carta signada el 27 d'agost del 2025 i enviada a l'alcaldessa David Martínez, a Cristina Guiu, a Carme Casull, a Ignasi Rubí, a Mònica Gallardo, a Luis Miguel García, a José Antonio Gilabert, a Eva García, a Josep Maria Tubau, al cap dels Mossos d'Esquadra, a Sitges també, i als diferents mitjans de comunicació, entre ells a nosaltres, si han rebut resposta d'algú de tot aquest llistat de persones a qui vostès la van enviar.
Sí, hem rebut resposta de l'Ajuntament. L'Ajuntament el que ens ha dit és, escolta'm, aviat, com més aviat millor, us convocarem a una reunió per mirar de debatir aquests punts i mirar de trobar solucions als punts que heu exposat. Vale? Insisteixo. I a més em diu, no solament els punts que heu exposat, perquè sé que tens una relació constant i periòdica amb persones, amb regidors representats del govern de l'Ajuntament per expressar les vostres necessitats i que aneu treballant amb aquest tema a veure si podem donar solucions. Tractarem tot això. De moment estic esperant a que em proposi la data.
No feu expressió de massa confiat, eh?
No, jo sempre, a veure, en l'Ajuntament, quan vam començar, jo tenia persones dins de l'organització, veïns, que deien, aquí el que hem de fer és tallar la C31, que acabarem fent-lo, ja t'ho dic, ja t'ho anuncio, perquè no trobarem solucions. I em deien, anem a tallar la C31.
Sí, sí, és a dir, una postura més expeditiva, per dir-ho.
Sí, sí, reivindicativa.
Sí.
I jo els vaig dir, mira, jo sóc el mentre estigui president, jo el primer que faré és escoltar com funciona l'Ajuntament e intentar seguir els procediments que em proposen. Si el que em proposen fracassa, aleshores mirarem què és el que hem de fer. Per tant, jo encara continuo confiant que hi podrem trobar solucions treballant...
Sense haver d'arribar
a això. Però de la mateixa forma que dic això, i això li he dit a l'Ajuntament, escolta'm, quin procediment vols seguir? Tu tens els teus procediments de feina? Ho entenc. Per què? Perquè tu has de treballar no solament a la Llevantina, has de treballar amb tota la població. D'acord? Quins procediments tens? Vale, jo els penso seguir, no pateixis. Em dius que faci això? Ho faré. Que vagi a la línia verde? Ho faré. Que vinguis i tinguis reunions amb mi periòdiques per marcar objectius amb dates? Això no ha passat fins ara? Ho faré. Si no tinc resposta, després la pilota ja la tinc jo, eh? Aleshores decidirem com actuem. ¿Vale? Per tant, encara continuo pensant, encara continuo pensant i tinc una porta oberta a trobar solucions. Per tant, prefereixo esgotar la via del diàleg...
Sempre és millor, esclar.
...que entrar en la via de la confrontació. I després m'ha escrit també, he parlat amb la Mònica...
Sí.
El cap de...
De Junts per Sitges.
Exactament, de Junts per Sitges. Li vaig explicar la situació, em va atendre... Això va ser, aquesta setmana va ser perfecta, la veritat és que va contestar molt ràpid, i l'altra persona que m'ha contestat és l'Ignasi Rubí, que sí que m'ha contestat i m'ha dit...
De Fets per Sitges?
Sí, de Fets per Sitges, i m'ha dit, escolta'm, a partir del 8 de setembre, suposo que deu estar ocupat o de vacances, sí. Ja m'està bé, ens podríem veure, els fets que es posa són molt greus, i miraré des de Fets per Sitges si us podem donar suport a buscar solucions. Per tant, correcte.
Per tant, entenc bàsicament que el 24 de setembre, dia de ple municipal, estareu allà.
Sí, això és seguríssim.
Això seguríssim.
O estic malalt.
Home.
Però si no estic malalt...
Vull pensar que si no esteu malalt i la vida...
I pots jugar-te que si no hi ha una solució abans, la pregunta va sobre neteja.
Sí, sí. 11 i 10. Això és el que, hores d'ara, té sobre la taula l'Associació de Veïns de la Llevantina. Hem parlat amb el seu president, probablement hi parlarem més vegades, Carlos Espinós, president de l'Associació de Veïns de la Llevantina, amb l'esperança que no s'arribi a tallar la C31, però, com han escoltat vostès, si el cabàs de l'argumentari es va omplint, arribarà un moment que amb el cabàs de l'argumentari ple, l'associació dirà, doncs mira, tenim tot això, i com que tenim tot això i no hi ha hagut, doncs farem allò. Carlos Espinós, gràcies.
Solament agrair-vos l'oportunitat que m'heu donat de venir aquí a explicar la nostra situació i, a més, amb el temps necessari no hem anat ràpid, sinó que és veritat que
ho hem pogut explicar, és que és el que volem.
I, escolta'm, si al final necessitem tornar a reunir-nos de la mateixa forma que estaria, jo estaria encantat de venir aquí, però encantat de dir, i escolta, l'Ajuntament ha fet això, això, això i això, i tenim dates per solucionar això, això ho farem en 3 anys, això. Jo ho faré exactament igual, faré exactament igual de venir, com vinc ara, amb les nostres reivindicacions, que venia a dir, escolta, amb l'Ajuntament ho fa de conya i realment és un grup amb el que hi hem de confiar, però la veritat és que fins ara és un dubte.
Nosaltres només us podem dir, passi el que passi, podreu venir a explicar-ho. De barri no canviareu, no?
No.
No. Esteu content on esteu, eh?
Sí.
Bé. Carles Espinós, gràcies de nou.
Gràcies a vosaltres.